L'audiovisual.
Això que esteu sentint avui per començar l'audiovisual no forma part del cicle que estem dedicant aquesta temporada amb el Diego Monroy, els quatre músics que han protagonitzat aquelles carreres espectaculars comparades que us han acompanyat aquests últims mesos. Això és música de Jan A.P. Kaczmarek, un músic que ha mort el dia 21 de maig, als 71 anys, d'una atròfia multisistèmica a Cracòvia, músic polonès, que va néixer el 29 d'abril del 1953 i que podem considerar també una mort prematura i injusta, no? Un autor sinfonista de dimensió coral, per entendre'ns, molt afí als càrrecs oficials del seu país. Va ser, per exemple, la Cantata per la Llibertat per celebrar els 25 anys de Solidarnosc, o l'Oratori 1956 pels 50 anys de la gran repressió de Poznan en el seu moment, i un músic apadrinat des del Sundance Institute dels Estats Units, que li van pagar els estudis musicals i que també s'ha fet, diguem, l'intercanvi de moneda, creant amb altres talents musicals del seu país l'Institut Robiszczek, dedicat precisament també a fer descobriments en el món i el potencial de les escoles de música poloneses, no? Així que aquest és un home, en certa manera, progressista i relativament, perquè va formar part també del grup teatral d'en Jerzy Grotowski, i això és paraules majors, evidentment, no? I va treballar unes 70 vegades pel cinema, majoritàriament al seu país, també a sèries de televisió, curtmetratges, etc, etc. Però va arribar un moment que va ser contractat des dels Estats Units, gràcies a les seves relacions amb Sundance, per fer músiques com això que escoltàvem fa un moment, que és la nova versió cinematogràfica de Washington Square, és a dir, La Heredera, a partir de la novel·la de Henry James, que va interpretar Jennifer James, Jason Leigh, Ben Chaplin, Albert Finney i Maggie Smith. No és la que escoltarem, perquè farem un programa monogràfic dedicat a Jan A.P. Kaczmarek, ja que, evidentment, poques vegades havia aparegut en la història de l'audiovisual, i aquesta és una molt bona raó per endinsar-nos una mica la seva manera de fer, que, en principi, és pròxima a l'escola minimalista, per entendre'ns, característica dels anys, sobretot, 90, al voltant de Michael Nyman, de Philip Glass, etc, etc. Però amb una persona amb un aire molt més d'orquestra a la clàssica, d'harmonies a la clàssica, de línies melòdiques clares, sostingudes, amb una línia ben definida, sense afany de protagonisme. Això es nota moltíssim. I ho podrem descobrir amb el títol que li va representar un Òscar a la millor banda sonora l'any 2005. I imaginem-vos, competia amb John Williams per al Presoner d'Azkaban, amb Thomas Newman, amb James Newton Howard i amb John Debney, tres dels quals no han guanyat mai el premi. En canvi, el polonès va i se l'emporta per un treball realment bonic, el de Finding Neverland, Descobrint de Nunca Jamás, el film dirigit per Mark Foster l'any 2004, i que explicava com l'escriptor James M. Barry, interpretat per Johnny Depp, acabava inspirant-se en una família de nens que veia sempre cada dia en el parc per crear els personatges de Peter Pan. Acompanyaven a la mare dels nens, l'interpretava Kate Winslet, i hi havia Julie Christie a la pel·lícula, Freddie Highmore, Dustin Hoffman també feia un personatge. Era una producció que va arribar a la final dels Oscars i en moltes categories. Només guanya la de millor banda sonora, i precisament pel polonès, que de nens com dient, home, tu, gent esperant l'Oscar tota la vida, i va i guanya el polonès. És un treball de qualitat, la veritat sigui dita, no? És de bon gust, molt característic de l'estil de la música anglesa, aquestes pel·lícules ben fetetes, per entendre'ns, sobretot que venen d'Anglaterra, no? És molt definitòria del seu estil, i la veritat és que tindreu la sensació de que ja ho heu sentit altres vegades a altres pel·lícules, que no és cap mena d'innovació. Però, en tot cas, sentirem coses millors en el programa d'avui, però us sembla bé que comencem amb l'Òscar a la millor banda sonora de Jan A.P. Kaczmarek, en la interpretació que va fer, dirigida per Nick Ingman i amb orquestracions de Krzysztof Herzing i Marek Sparjewicz. Això ens costarà avui una mica, perquè se'n van portar tota la colla del seu país també per acompanyar-lo, amb una suite que inclou l'obertura oblidada, Aquest és el país de mai més, Peter, Els pirates i El parc.
Thank you.
Sentíeu una suite dels temes musicals de Finding Neverland, Descubriendo Nunca Jamás, la banda sonora que va guanyar l'Oscar en aquesta especialitat l'any 2005 i que se'n va emportar el compositor Jan P. Kaczmarek, a qui estem dedicant aquest audiovisual especial d'avui per la seva mort ara fa un parell de setmanes, una mort prematura que ha posat punt i final a una carrera interessant, sobretot al seu país, a Polònia, però també durant un període a la música del cinema americà. Abans d'aquest Oscar, 10 anys abans, la banda sonora que li va obrir les portes del cinema de Hollywood, un cop els de l'Institut Sundance el van portar al país, va ser la que escoltareu a continuació, perquè dedicarem tot el programa a aquest músic. Era una pel·lícula dirigida per Agnieszka Holland, una compatriota, l'any 1995. Total Eclipse, no confongueu-la amb Total Eclipse o Eclipse Total, que era una pel·lícula de terror, no té res a veure, perquè el títol espanyol aquí va ser Vides al límite, eh? No fem confusions. Era una coproducció anglo-franco-belga i explicava la història de dos escriptors fascinants, Arthur Rimbaud i Paul Verlaine, a finals del segle XIX. Una relació com a escriptors, també com a bohemis i també com a amants, a un moment donat. Leonardo DiCaprio, que començava pràcticament a tenir èxit, és qui feia el paper d'Arthur Rimbaud, i David Thewlis va ser qui va interpretar a Paul Verlaine. La història de com Verlaine el va introduir a la seva família, que estava casat, tenia una filla i convivia el trio, diguem, de personatges en una vida parisenca de característica d'aquells anys 1870 i tal, sobretot a partir del consum absolutament incontrolat de l'absenta i altres poderosos fums, per entendre'ns, no? Verlaine va morir el 1896, Rimbaud el 1891, a Àfrica, on es va dedicar, després de deixar la poesia, es va dedicar a la venda d'armes, directament. I la pel·lícula era molt atrevida pel seu moment als Estats Units a explicar aquesta relació d'una manera molt explícita, i tan rebel com els mateixos personatges ho van ser a la seva època. I la música s'aproxima ajustadament, crec jo, perquè segueix una mica, no tot, però té coses que estan a prop dels models instaurats per l'École des Six. És una escola de compositors francesos de primers del segle XX, apadrinada per Jean Cocteau, on s'inclouen noms com els de Auric, Honegger, Darius Milhaud, Poulenc, etc, etc. No és una còpia d'aquests músics, però hi ha coses en la música de Jan P. Kaczmarek que ens recorden precisament aquest ambient que neix i ja apareix al segle XX com a conseqüència de tots els rebels de finals del segle XIX que representaven els dos personatges. Aquí teniu una suite també que inclou l'obertura, Viatge a París, Un petó de haixís, Café Bobinó i Una maseta d'Abissínia. La banda sonora la dirigeix Tadeusz Karolak i també Grzegorz Debski. I apareixerà la veu de la soprano Marta Boberska.
Thank you. L'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Un audiovisual avui que dediquem a la figura de Janar P. Kaczmarek, desaparegut ara fa un parell de setmanes, compositor rellevant i guanyador d'Òscar i d'origen polonès, amb qui acabarem el programa amb tres bandes sonores més d'aquest petit pica-pica que li dediquem, intentant no pensar tant en les pel·lícules, que a vegades com aquesta que es diu Bliss, l'amor és èxtasis, que va dirigir Lance Young al 1997, és irrellevant absolutament, malgrat les possibilitats del tema d'una mena de complot internacional per afectar psicològicament el sexe de les dones, bueno, en fi, un merder tremendo, sinó per la música mateixa de Janar P. Kaczmarek a fer pel film, que intenta fer un ambient d'estat mental de la protagonista, interpretada per Sheryl Lee, i, a més, amb un vals que a mi m'agrada molt, un vals que és una obra misteriosa i absolutament interessantíssima, que és molt definitòria de les característiques d'aquest compositor ja posats, a banda que sentirem també l'obertura d'aquest film, L'amor és èxtasis. Bàsicament, aquest vals per mi és molt, molt, molt integrador de tot el conjunt de coses que ja heu sentit i que sentireu després, per acabar de situar-nos exactament en el context musical i creatiu en què aquest home funcionava. Per tant, atents a la Sinfònia de Varsovia, dirigida per Jerzymir Debski, interpretant aquests dos fragments del treball de Kaczmarek per Bliss. El vals i una pinzellada de Bliss abans d'una obra que ens permet contrastar una mica també aquest món característic de la música de Jan Apek Kaczmarek. És una pel·lícula també rellevant, Lost Souls, Poseidos es va dir aquí, la dirigiu un compatriota seu als Estats Units, Janusz Kaminski, l'any 2000. La van interpretar Winona Ryder, Ben Chappin, John Hart i Philip Baker Hall, i era una típica pel·lícula sinistra sobre la figura de l'anticrist que vol importar el diabòlic per apoderar-se de tota la humanitat, etc. etcètera, l'hem vist mil vegades. Però la música és molt diferent. L'aproxima molt al compositor, al seu compatriota, Guachi Killer, l'autor del mític Dràcula de Francis Ford Coppola, però sense la seva religiositat en absolut. No? És una banda sonora contundent, en alguns moments, i sobretot, us crido l'atenció de l'ús del piano que fa com a veu solista, a més amb un ritme amagat de bolero, absolutament sorprenent en aquesta obra, amb la veu humana com també motiu orquestral que l'acompanya, que la converteixen en una peça rara, realment rara i atractiva. La Sinfònia Varsovia, dirigida per Tadeusz Karolak, en aquest cas, amb orquestacions de Dylan Maulucci, el piano solista tocat per Leszek Mordzer i el cor de l'Òpera de Cambra de Varsovia, una petita suite, doncs, com he dit abans, el darrer exorcisme i cançó de bressol de la Maia. No abandonarem el piano per acabar aquest audiovisual d'avui dedicat al compositor Jan A.P. Kaczmarek, perquè potser la millor banda sonora, al meu gust, és el film The Visitor, que aquí es titula igual, de Tom McCarthy, el director de Spotlight. Una pel·lícula, recordeu, del 2007, amb un actor, Richard Jenkins, que va ser finalista a l'Oscar, que interpretava un professor d'universitat vidu, solitari, malcarat, que ha de conviure amb uns ocupes que han arribat d'Àfrica als Estats Units i que han ocupat el seu pis, però que s'acaba fent amic d'ells i els ajuda per intentar trobar els papers, etc etc. Cinema de Nova York, claríssim, que explica la vida d'aquest home que evoluciona, per entendre'ns, i ho fa especialment a través del piano. Ell intenta ser pianista sense talent, no se'n surt, però l'humanisme que demostra quan intenta fer la nota és el que acompanya també la seva decisió de fer la nota diferent al moment que veu que la veritat està en perill. La veu interior d'aquest personatge desperta amb el piano de la millor manera que Kaczmarek podia imaginar. I, per tant, prepareu-vos a sentir el que pugueu, perquè és un fragment llarg, però entrarà el que pugui ser, d'aquesta banda sonora amb el piano solista tocat, en aquest cas, per Bernard C. Bayer. La suite inclou l'obertura i un tema que es diu tal qual Walter, que és ell, interpreta l'estudi número 2 sense grans errors, que vol dir que se n'en surt al final de la pel·lícula. Yeah.